Què tal? Bona tarda, passo minuts de les 4, són a la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte. Toca fer crònica esportiva des d'ara i fins les 5. En aquest dilluns 15 d'octubre de 2018 farem crònica d'entrada de les victòries del primer i segon equip de la Unió Esportiva Sitges. El primer equip que va guanyar 0-1 a Capellades. Camp difícil, camp complicat. Veurem quants equips són capaços de puntuar en aquell camp. Únic gol de Javi Aroca al minut 68 i la sensació que l'equip de Víctor Doñate va cap amunt. És el quart triomf consecutiu del primer equip de la Unió Esportiva Sitges, que ara mateix se situa quart a la classificació i no perd massa de vista els primers classificats, Cubelles, Olivella i Òdena, amb qui, recordem, encara té el partit pendent de la segona jornada. I el segon equip, victòria també 2-3 al camp de l'APA, Poble Sec aixecant, atenció, un 2-0 en contra. Amb Albert Durango, Nico i Guillem Díaz en van ser els golejadors i és el segon triomf fora de casa per a un Sitges sobrense que venia d'una ratxa negativa, havia sumat tan sols un dels últims 12 punts. Farem crònica, com dèiem, d'aquesta setena jornada a Tercera Catalana, grup 12 i grup 10. A la Copa Catalunya de bàsquet, el bàsquet Sitges no troba encara el camí del triomf. Va perdre, va tornar a perdre, ho va fer de 4, 79 a 75 a la pista del Badalonès. Dissabte a la tarda, de moment, balanç negatiu. 3 partits, 3 derrotes. A la Primera Catalana d'hoquei patins, victòria del Club Patí Sitges a la pista del Montbui. És la tercera victòria fora de casa. Tot el que ha jugat el conjunt de Carles Busquet fora ho ha guanyat. Balanç negatiu, en canvi, aquí a Pinsbens, són els dos partits que ha disputat, els ha acabat perdent. A veure si es trenca aquesta ratxa negativa amb aquest proper dissabte amb la visita del Sant Cugat aquí a Pinsbens. Un Club Patí Sitges que no perd de vista els primers classificats, una jornada que ens ha deixat el que ha estat la primera derrota del líder, de l'Espanyol. El Sènior B, per la seva banda, ha cedit els seus primers 2 punts amb l'empat a 2 del passat divendres aquí amb el Flix. Farem repàs, com no, de com ha anat aquesta jornada tant a Primera com a Segona Catalana. D'aquí uns moments, l'Isidre Gómez ens portarà tots i cadascun dels resultats dels equips de la Blanca Subur i hem de fer repàs també als resultats del futbol femení i del rugbi. 4 i 3, comencem.
La Generalitat al teu costat. A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa-te'n al 012 o al web lgbti.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són ara mateix les 4 i 5 minuts de la tarda fins les 5, com els en dèiem, fent crònica esportiva del que ha succeït aquest darrer cap de setmana i el nostre primer punt d'atenció és per repassar i recordar quins han estat els marcadors dels equips de la Blanca Sur en matèria de futbol base. Tenim ja amb el telèfon disposat una temporada més a fer un repàs d'aquests marcadors, l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És el primer cop que parlem aquesta temporada, per tant, benvingut de nou.
ben trobats.
I bé, hem de fer el que toca, que és repassar com ha anat aquesta jornada pel que fa als equips de la Blanca, i hem de començar, com sempre, pel juvenil de Preferent, que malauradament en partit de la cinquena jornada no va poder treure res de positiu de la seva visita al camp del Gimnàstic de Manresa. Va perdre la Blanca per 2-1. L'únic gol de la Blanca el va fer Arnau Llopis, molt poc d'acabar la primera meitat. Era el gol que suposava el 2-1. La Blanca, per tant, que ja perdia per 2-0 abans de fer el gol Arnau Llopis, com dèiem, a un minut del descans. Llàstima aquesta derrota, Isidre, perquè bé, d'haver guanyat i després de com han anat aquests resultats, una victòria de la Blanca l'hagués situat en segona posició. Però vaja,
sí,
això de parlar de toro passat és molt fàcil.
Bueno, però com han explicat, pues, sobre el minut 20 vam tenir una oportunitat d'adelantar-nos al marcador amb un penal, no vam estar encertats, vam tenir una petita paja d'uns 10-12 minuts que ens van marcar aquests dos gols. Després vam tornar a agafar les riendes del partit, vam poder assolir aquest gol abans d'acabar la primera part, i després la segona part també vam dominar, però va ser més complicat, hi ha molta pluja, vent... Ja va ser un partit més complicat.
Diem que les condicions climatològiques evidentment no eren les més favorables per abordar aquesta remuntada. Després d'aquesta derrota, si no recordo malament, la segona de la temporada, la Blanca ocupa ara mateix la cinquena posició d'aquest grup primer de la categoria preferent. El líder ara mateix és la Floresta amb 13 punts, seguit del Gimnàstic de Manresa, precisament amb 10 punts, els mateixos que el Reus Deportiu i el Prat, que també ha perdut en aquesta última jornada, i l'Escola Futbol Gavà i la Blanca sumen tots dos 9 punts. Per tant, la Blanca que es mou, com ja ha passat en aquestes últimes temporades, Isidre, en aquesta zona, diem-ne, més o menys noble de la classificació.
Zona de confort.
Zona de confort, ara ho has dit perfectament. Recordem que el proper rival serà a l'Escola San Pedro San Pablo, diumenge al Nou Pinsbens, però d'això ja en parlarem el divendres. Hem començat per aquesta derrota 2-1, repetim, de la juvenil A de Preferent al camp del Gimnàstic Manresa. Pel que fa a la resta, Isidre?
Pues mira, continuem amb el juvenil B, que va aconseguir una bona victòria a Pinsbens per 5-0 davant de la penya jove de les Roquetes. El cadet A també va guanyar Pinsbens 3-1 al Ribes. El cadet B va guanyar 2-4 al camp del Torrelles. En categoria infantil, l'infantil A es va imposar 1-2 al camp del Sant Boià. L'infantil B es va imposar 4-0 al camp al Pinsbens al Riu de Villes. I finalment el C va guanyar a Pinsbens també 11-0 al Bas de Torrelles. En categoria L20, L20 A va perdre el camp del Sant Andreu de la Barca per 6-2, L20 B va guanyar Pinsbens 3-1 a l'Igualada, L20 C, perdoneu que els tenim canviats aquí d'ordre amb les categories, L20 C va guanyar 1-10 a Pinsbens al Sant Cugat Sesgarrigues, el D va guanyar també 1-10 al camp de la Granada i finalment el E va guanyar 0-7 al camp del Montagut Associació Cultural. En categoria benjamins només van jugar a l'A i el B, que van perdre tots dos, pel primer per 3-9 contra el Cubelles de Pinsbens, i el segon el va perdre per 8-0 al camp del Bas Olèrdola. El C i el D aquesta setmana no van jugar. Amb aquelles estadístiques que m'agrada fer, 9 de victòries, 5 derrotes, que m'hagués agradat més la setmana passada, que eren 12 victòries i 4 derrotes només. Sí que... Però bueno,
bé, en fi,
força bé.
De moment,
els principis.
Els principis de vegades sempre costen una mica. Doncs 10 minuts passen de les 4 de la tarda ara mateix. Amb l'Isidre Gómez hem fet repàs... una setmana més d'aquests resultats dels equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i ens retrobem divendres.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu.
Coneguts ja amb els resultats dels equips de la Blanca, en repassem ara els resultats de la jornada del futbol femení. A la segona divisió s'ha disputat la segona jornada i el primer equip del Sitges Sobrense va aconseguir la seva primera victòria. Vaja, primera victòria perquè recordem que el partit de la primera jornada encara el té pendent amb el Baseu Lérdola. Victòria, com dèiem, del Sitges Sobrense, del primer equip a la segona divisió, que es va imposar per 2-4 amb el camp del Sant Vicenç Associació Esportiva. Per dos cops va haver de capgirar amb el marcador. Les noies de Xavi Areu van marcar amb Júlia Pérez, Andrea Cruzelles, Yasmina Sánchez i Paula Amaya. Amb aquests quatre gols per donar-li, com dèiem, la victòria amb el camp del Sant Vicenç Associació Esportiva. Recordem que el proper partit serà diumenge amb aquí a Guadols. S'enfrontarà ni més ni menys que el líder, que ara mateix és l'escola futbol Calafell amb 6 punts. Té pendent, com els dèiem, el partit de la primera jornada amb el Baseu Lérdola. Ens apunten que podria jugar-se amb aquest partit el proper 1 de novembre. I destaquem també el que va ser la derrota de l'equip cadet. L'equip cadet que la setmana passada li feia 35 gols al Cubelles, doncs aquesta jornada ha perdut. Ho va fer per 2-1 en la seva visita al camp del futbol base Solsona Arrels. L'únic gol del Sitges Sobrense el va anotar Laia Ballester. I aquest primer bloc de resultats ens porta a repassar també els marcadors del rugby. A la divisió d'honor catalana s'ha disputat la tercera jornada i destaquem la victòria del primer equip del Rugby Club Sitges, que es va imposar amb la Santa Bàrbara 36-7 al Club Rugby Senglars. El Rugby Club Sitges, que segueix invicte amb dues victòries i un empat, el proper cap de setmana juga amb el camp del Club Esportiu Universitari. Recordem com està la classificació en aquest grup A de la Divisió d'Honor Catalana en aquesta fase prèvia. Sitges, Ceu i Espartans tenen dues victòries, Tarragona i Barça tenen una victòria i Poblenou i Senglars encara no han estrenat la seva casella de victòries, han perdut els seus partits. Destaquem la derrota del Sènior B, que va perdre 36-0 en la seva visita a Cornellà, en el camp del Cocodrils Rugby Club. Empat del femení, que va treure un 5-5 en la seva visita al camp de l'Andorra. I dues victòries, la del sub-18, que es va imposar 21-0 davant el Club Esportiu Universitari, aquí a Santa Bàrbara, i també victòria del sub-14, contundent, 92-0, aquí a Santa Bàrbara, davant el Club Rugby Tarragona. Un parell de minuts i arribarem a un quart de 5 de la tarda. Fet ja aquest primer bloc de resultats, anem ja a fer crònica de com ha anat la setena jornada a tercera catalana, tant al grup 12 com al grup 10. I comencem pel grup 12. Aquests marcadors de la setena jornada han estat Capellades 0, Unió Esportiva Sitges 1, Olivella 1, Cubelles 1, sens dubte en el partit més destacat de la jornada, Òdena 3, La Múnia 2, Ribes 3, Mediona 0, La Granada 1, Montserrat Igualada 2, Penyajova 2, Anoia 2, Riudevitlles 5, Masquefa 3, La Pobla de Claramunt 2, Moja 2 i Piera 2, Sant Andreu de la Barca 0. El Cubelles segueix manant a la classificació, però ara no ho fa en solitari. Suma 17 punts, els mateixos que té l'Olivella, que ocupa la segona plaça. Tercer és l'Òdena amb 16 i en quarta posició ja hi trobem la Unió Esportiva Sitges amb 13 punts i amb el partit pendent que té, recordem, amb l'Òdena, que jugarà el dia 1 de novembre amb Aiguadols a partir de 11:45 del matí. Seguit molt de prop amb 12 punts el Montserrat Igualada, amb 11 el Moja i el Riudevitlles, amb 10 punts el Ribes i la Penya Jove, 8 punts sumen la Granada, Capellades i Piera, 7 punts per Masquefa, la Múnia i Sant Andreu de la Barca, i tanquen la classificació la Pobla de Claramunt amb 4 punts, el Mediona és penúltim amb 3 i només amb 2 punts la Noia. Doncs, com veuen, una jornada que a nivell de classificació no ha variat massa. La victòria dels Sitges a Capellades, d'aquí uns moments en parlem, però destaquem aquest empat a un, com dèiem, entre l'Olivella i el Cubelles en el gran duel d'aquesta setena jornada. La victòria soferta, la que va aconseguir l'Oden al seu camp, 3-2 davant la Múnia, o els dos nous punts que s'ha deixat el Moja amb un empat a 2 al camp de la Pobla de Claramunt. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, una jornada que, com dèiem, no deixa grans alteracions a la classificació.
No. La diferència és que, bé, el Moja, doncs, amplia la... Millor dit, el Sitges amplia l'avantatge vers el Moja,
sí.
Perquè el Moja acaba empatant al camp de la Pobla de Claramunt, un rival que a priori és inferior al Capellades. El partit més complicat el tenia el Sitges, però doncs, va saber el Sitges doncs, guanyar el seu partit. En canvi, el Moja no va poder, perquè de fet anava guanyant el partit fins a l'últim minut, però allà li van marcar l'empat i se deixa dos punts.
És cert, Toni, que podíem pensar que el partit de la Pobla de Claramunt, per la seva classificació, perquè és un rival, home, no és tradicionalment un dels rivals més forts d'aquesta tercera catalana, però bé, això demostra que al futbol poden passar tantes coses que amb aquest Moja, ara estava mirant els seus números, ja ha perdut dos partits i n'ha empatat dos. Per tant, sí. Són punts que es va deixant en aquest inici de campionat. Després costa molt recuperar-lo, segons com.
Sí, de fet, era un dels equips gran favorits, i doncs a principi, a priori, des de l'inici...
Sí, jo ara... mateix pensava que el Moja, vaja, estaria a dalt. De fet, no deixa d'estar-ho, perquè està a 6 punts, no? Però ja són dos partits.
Però exacte.
Ja són dos partits.
Sí, ja són dos partits, són 6 punts. Dos partits en les jornades que portem, en 6 jornades,
sí.
És molt.
Això t'obliga a no fallar, sobretot quan hagis de jugar amb el Cubelles, amb l'Olivella, amb els Sitges, etc, amb l'Òdena.
Clar, i a més tu tens doncs, la variant que amb l'Olivella ja has jugat i ja has acabat empatant. Ara l'Olivella té que anar al teu camp. Tu no pots deixar, vull dir, no tens marge d'error si vols seguir amb aquests equips a dalt del tot, i en canvi, doncs, ensopegar sempre redueix la il·lusió, l'entrega, i en canvi, doncs, el Cubelles, Sitges, Olivella, doncs, estan bé, sobretot, i l'Òdena, que és un equip que no ha perdut cap partit.
Sí, no ha perdut cap partit. Li va costar desfer-se de la Múnia amb aquest 3-2, i el partit de la jornada, Toni, aquest empat a 1 entre Olivella i Cubelles.
Sí, a més, és un empat que doncs, a l'Olivella li va molt bé perquè anava perdent, no? I perquè l'Olivella va tenir, sobretot a la primera part, ocasions per poder guanyar el partit. Doncs no van estar acertats, Adri Alonso no va tenir el seu millor dia, de fet va estar expulsat fins i tot al veure la segona groga, en una badadeta infantil, perquè doncs, ell sap que doncs, un cop de geni així, de llançar la pilota,
pot significar
la groga, i amb ell això li va passar. I ja no és el problema de que perdis a l'Adri Alonso per aquest partit, el problema és que ja el perds per un altre partit més, quan és un jugador doncs, que t'assegura gols.
Podem destacar també d'aquesta jornada la victòria del Ribas 3-0 davant el Mediona, un Ribas que a poc també es va recuperant. Va començar molt bé, va tenir aquelles derrotes, una d'elles amb els Sitges, però en fi, sembla que el conjunt d'Antoni Salido està trobant també el seu lloc aquesta temporada.
Sí, és un equip de la meitat de la taula, farà el seu campionat. Jo penso que farà bastant de jutge i decidirà partits i fins i tot classificació, però és un equip que el seu objectiu sobretot és estar tranquil a la taula i de moment ho està demostrant, perquè el calendari no, tampoc l'ha sigut gens fàcil.
No.
Perquè ha tingut enfrontament important i de fet d'aquí 15 dies torna a tenir un enfrontament important perquè jugarà amb el Cubelles, també un altre dels derbis, i aquesta setmana el Cubelles rep a la Penya Jova, després tindrà que anar al camp del Ribas. És que els derbis també
marquen la trajectòria d'uns i altres. Estic veient, Toni, que el Montserrat Igualada està traient el nas per aquí dalt també.
Sí.
Ah, i això, sí. Escolta'm...
Jo l'he vist jugar al Montserrat Igualada i me va agradar. Jo el vaig veure al camp de la Penya Jove, si no recordo malament, i me va agradar molt. En aquest partit ho va perdre per la mínima, però va perdre, però jo li vaig veure bones sensacions a aquest equip, un equip bastant compacte, i fins i tot jo vaig pensar, no acabo d'entendre com aquest equip doncs, ara ha començat d'aquesta manera, quan per mi té un molt bon equip, i la prova la tens que ja comença a anar escalant i s'està col·locant allà, i és un rival de la noia que amb l'Òdena compta.
Sí, també pot donar joc, pot donar joc el fet de tenir el Montserrat Igualada en aquesta zona noble de la classificació. I un dels equips, Toni, que mira cap amunt, ho dèiem la setmana passada, és el Sitges, en victòria en 0-1 a Capellades. Ja ens deies aquest matí que, vaja, veurem quants equips són capaços de puntuar Capellades. Camp petit, equip incòmode, equip que té molt clar el que juga... però el Sitges es va fer fort i tot i que la primera part va disposar d'alguna bona ocasió, no va ser fins a la segona amb el gol de Javi Aroca quan va poder desencallar el partit.
Sí, i precisament va ser la segona part quan ja va plantejar més el seu sistema de joc, que més l'agrada al Sitges, doncs que la seva proposta futbolística, que és tocar una miqueta més. La primera part doncs va estar una miqueta amb un futbol més directe, un futbol a pilota aturada, va tenir dues clares ocasions a pilota aturada i fins i tot va tenir un contra un de Geri amb el porter, que el porter li va adivinar al Geri que podia haver sigut el 0-1 molt aviat. Se va tenir que esperar fins al minut 66, en el que quan el Sitges estava jugant com l'agrada jugar al Sitges, tocant per terra, té jugadors que quan la pilota està per dalt doncs no poden fer res perquè són jugadors tècnics que la toquen bé, però per terra, i quan va jugar per terra el Sitges doncs va demostrar l'equip que és, les sensacions que dona, i Javi Aroca en una molt bona jugada iniciada per Jorge passava a Geri, Geri veu la desmarcada de Javi Aroca i Javi Aroca amb l'1 contra 1 amb el porter no perdona i marca el 0-1.
Un Javi Aroca, Toni, que comença a veure porteria, que comença ja a marcar els seus primers gols amb el Sitges, i ara ho deies, quan el Sitges va ser fidel al seu estil és quan millor es va trobar.
Sí, sí, se va trobar més còmode perquè doncs és com sap jugar, té jugador de molta qualitat. Geri va fer un partidàs, Iago va estar a l'alçada. Per mi Iago és una gran troballa per Víctor Doñate. Jo li preguntava a Víctor Doñate i ell em va dir, jo l'he tingut de juvenil i de cadet, i coneixo molt bé doncs,
el que pot donar un jugador com
ell. Donar, i clar, jo per això ara m'aprofito de la seva circumstància, ell està jugant molt bé, està molt còmode, i això fa, és que la prova tens que va canviar com un mitjol Sitges quan en aquell partit amb la penya jove va sortir Iago al mig del camp, Javi Aroca ja havia sortit a l'inici de la segona part, i va ser el revulsiu d'aquests Sitges que a partir d'aquest partit de la penya jove no ha perdut cap partit, ha guanyat els 4.
Sí, sí, porta 4 victòries consecutives, una dada que cal destacar. 4:23, moment d'escoltar el que deia Víctor Doñate, el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, després d'aquesta victòria 0-1 a Capellades.
Sí, ho sabíem, veníem a camp del Capellades, que és un recent ascendit de quarta, però sabíem que havia fet bons partits aquí a casa, perquè contra el Riu de Bitlles havia guanyat 3-1, contra la Granada va perdre 2-3, però va estar molt igualat, i contra el Moja fa 15 dies, amb el Moja, no? Un equip de la part alta d'aquesta categoria, doncs va guanyar, i sabíem que seria un partit, i tenien jugadors amb experiència, seria difícil.
Era important guanyar aquest partit, no ha estat fàcil una primera part en què el Sitges ha tingut la seva arribada, les seves opcions, a pilota aturada ha tingut un parell d'ocasions d'Àlex Pérez, també aquella internada de Geri encarant el 1 contra 1, ha tingut arribades, ha faltat el gol.
Sí, 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 hem dit això al descans, no? Que havíem estat molt bé, ben ordenadets sense la pilota, tapant bé les seves opcions a la pilota aturada, que són gent amb molta alçada i eren perillosos en aquest camp petit. I després hem tingut les nostres ocasions, evidentment a pilota aturada, com bé deies, no? L'Àlex, el Geri, bueno, hem tingut ocasions tant a la primera com a la segona. Ha estat bastant un partit de poder marcar més gols, però bueno, aquí en el camp tan petit doncs, hem d'estar sempre 100% atents perquè va la pilota d'una àrea a l'altra i hem d'estar amb l'atenció màxima sempre.
Feia falta, sobretot, cobrir bé els espais. Fas un triple canvi a la segona part, doncs amb aquesta inquietud, que no s'escapi ningú, que cobreixi bé els espais i tenir arribada també a davant.
Sí, sabíem que seria un treball d'ofici, per això hem volgut després de la segona part entrar amb Jorge, que ens donés aquest partit d'anar i tornar, que ell té capacitat per pujar com per baixar i ens ajudaria molt, i després el Javier Oca, que també ha estat aquesta setmana amb molèsties al turmell, doncs bueno, Àlex Pérez ha iniciat, ha estat perfectament, és un jugador que ens durarà molt, i Javi doncs ens ha donat avui la victòria, però bueno, destaco el treball col·lectiu de tots, de tot l'equip.
El que m'ha agradat molt de l'equip, a part de que ha sabut patir, cobrir els espais, arribar quan tenia que arribar, tocar, la proposta futbolística dels Sitges agrada.
Bueno, tenim que ser bons en diversos registres, no ens podem quedar només en saber fer bé les coses quan tenim la pilota, i tenim que millorar també en les accions que ens tocarà molt durant molts partits, doncs, de saber defensar aquestes accions a pilota aturada, de saber, bueno, d'estar replegats per sortir la contra. Tenim que de treballar en tots els aspectes, no ens podem dormir només o fer treball només d'una cosa, sinó en fer diverses coses i continuar en aquest procés que portem d'inici aquesta temporada.
Clar, perquè avui el que no ha vist el partit diu, vale, el Sitges ha guanyat 0-1, però és que ha jugat davant d'un equip, doncs, de pilotada llarga, un equip que no es complica la vida, intentant jugar, i això no és fàcil. I tot això ha tingut moltes arribades als Sitges per poder un 0-3, no m'equivocaria molt, eh?
Bueno, ells també, l'Ivan ha tingut d'intervenir en un parell d'ocasions que han estat també molt encertades per part del nostre porter, i han tingut les seves opcions. Aquí serà un camp difícil, ells, els seus punts els trauran bastant de puntuació, trauran aquí a casa, serà un equip molt difícil, molt rocós, i bé, nosaltres contents per aquests 3 punts, a seguir treballant, i evidentment ens queda molt encara per poder seguir millorant i bueno, doncs a seguir amb la nostra feina.
Comenceu a treure el cap per a dalt, eh?
No mirem classificació, ja ho vam parlar, nosaltres mirem que la nostra classificació ha de ser el nostre treball, diari a diari, o sigui, no mirem si estem tercers, segons, quarts, nosaltres ens toca jugar contra qui, analitzem contra qui juguem, per saber com els podem contrarrestar, i a partir d'aquí, si traiem els punts, perfecte, evidentment treballem per això, però encara és molt aviat, estem allà, però bueno, ja ho veurem.
Si no ho recordo malament, Víctor, la setmana que ve la Granada?
Correcte.
I després l'Òdena, no?
No, tenim la Granada a casa la setmana vinent, i després l'últim cap de setmana del mes d'octubre anem al camp de la Pobla Claramunt. Després ens ve l'Òdena el dia 1, i el dia 4, diumenge, a casa també ens ve el Moja, al novembre.
No vegis tu, això... Porteu una escalada que no vegi, no? Perquè, de fet, sortiu de 3 derbis, doncs ara us ve equips que estaran allà i que marcaran diferència, com en el cas d'Òdena i Moja. Entremig teniu la Granada, Pobla de Camus, que són aquests equips que tenen que guanyar els partits. Aquí és on es guanya, es perd la Lliga, no?
Ara només toca la Granada. Tot l'altre no ho sé encara. No, t'he dit el calendari de memòria, però de portes endins nosaltres tenim que pensar des d'avui o des de dimarts més aviat amb la Granada, que serà un equip molt difícil perquè té molt d'ofici, té jugadors molt veterans també aquesta categoria, i bueno, és la Granada, només la Granada ara.
L'última, parlem de que encara queda molt per millorar, no? Però l'engranatge dels Sitges comença a funcionar. Se li veu, doncs, que cada peça comença a fer la seva feina, i això és important.
Sí, estem, bueno, en construcció del puzzle aquest que tenim que construir, i evidentment, doncs, les peces cada vegada estan millor. Però bueno, perquè també n'hi ha resultats, evidentment hi ha partits que també vulguis o no, nosaltres en el cas d'Olivella vam perdre, però també vam estar contents amb la nostra actuació. Bueno, es tracta d'anar competint, anar millorant a poc a poc i anar encertant, doncs, a l'hora d'anar creixent a poc a poc com a equip i saber competir, sobretot.
Ja veus, Olivella i Cubelles avui han empatat, eh?
Això m'han dit ara, sí. Això m'han comentat.
S'ha adelantat el Cubelles i ha empatat l'Olivella amb un jugador menys.
Bueno, el camp d'Olivella és un camp difícil, serà difícil allà de treure punts, ja ens va costar a nosaltres, doncs, bueno, serà un rival que estarà a la part alta segur, i serà un camp molt difícil perquè també, doncs, amb espais reduïts, doncs, tenen gent amb capacitat aèria que va molt bé de cap, saben defensar, tenen jugadors a dalt amb una capacitat golejadora altíssima, tenen un bloc de jugadors importants, i bueno, nosaltres avui l'important era nosaltres, és el que els he dit als jugadors, que no podien mirar un altre partit que només el nostre, perquè és el que podíem fer nosaltres. Amb els altres partits no podem fer res més, i era la clau, nosaltres aquí casa contra el Capellades.
Dos quarts en punt de 5 de la tarda, les valoracions que feia Víctor Doñate després d'aquesta victòria en 0-1 a Capellades. Té ara la Granada aquest proper dissabte al Municipal d'Aiguadols, després el desplaçament al camp de la Pobla de Claramunt, i vindran després 2 partits consecutius al Municipal d'Aiguadols. I quins 2 partits! Perquè té el partit pendent amb l'Òdena l'1 de novembre, partit que jugarà amb Aiguadols a 12:45 del matí, i al cap de 2 dies, el dia 3 de novembre, partit de Lliga amb el Moja. Quins 2 partits, Toni,
sí,
sense
sí.
Perdre de vista el que té amb la Granada, com diem, i el partit de la Pobla.
Sí.
Compte aquest partit, que el Moja ja sap el que és perdre punts allà.
Sí.
Eh?
Sí, perquè ho parlàvem amb ell, tot i que ell ara no és partidari de mirar el calendari, perquè ell diu que ara no es tracta de mirar com van a la classificació, se tracta de fer equip, i després ja lo miraran. Sí que és cert que en aquests camps, com a la Pobla Cramunt, és on es guanya i es perd a la Lliga.
Ah, exacte.
I és molt important, si no, que se lo expliquin i se lo diguin al Moja, no?
Sí, sí, que
ja va acabar empatant.
Ha perdut uns quants punts en aquest inici de campionat. Vinga, tanquem carpeta del grup 12 i obrim una altra, la del grup 10. Resultats d'aquesta setena jornada, el grup 10 de tercera catalana, la victòria 2-3 del Sobrense, del Sitges Sobrense, al camp de l'APA Poble Sec, però la resta van ser Terlenca 1, Martinenc B 0, Santa Eulàlia 3, Dinàmic Batlló 1, Xacarita 0, Poble Sec Unió Esportiva 2, el ja comentat APA Poble Sec 2, Sitges Sobrense 3, Sant Genís Penitentes 3, l'Esquerra de l'Eixample 2, Ciutat Cooperativa 0, Carmelo 1, La Florida 1, Veterans Catalunya 1, Gornal 2, Iberia Atlètic 3 i Turó de la Peira 2, Almeda 1. L'Iberia Atlètic mana la classificació, 16 punts, els mateixos que el Terlenca Barcelonista, 14 punts per Gornal, els mateixos que el Santa Eulàlia, que és quart, 13 per Carmelo, 12 per la Florida, 12 punts també per Sant Genís Penitentes, 10 punts sumen al Poble Sec Unió Esportiva, al Ciutat Cooperativa, al Veterans Catalunya, al Sitges Sobrense, que ara mateix és 11è. Com dèiem, aquests 10 punts i 10 punts també per Turó de la Peira, 8 per Almeda, 6 per Dinàmic Batlló, 4 per APA Poble Sec, 2 per Martinenc B, penúltim ara mateix és el Xacarita, el proper rival del Sitges Sobrense, i tanca la classificació encara sense puntuar l'Esquerra de l'Eixample, com dèiem, amb 0 punts. I com dèiem, hem de destacar la victòria del Sitges Sobrense 2-3 al camp de l'APA Poble Sec, amb un partit que va tenir pràcticament de tot, però Toni, és tot just la segona victòria dels homes de Xavi Hereu fora de casa, que han trencat d'aquesta manera una ratxa negativa que l'havia dut a sumar només un dels últims 12 punts.
Sí, sí, sí.
Aquell empat amb el Sant Genís Penitentes i com a més proper la derrota de l'altre dia aquí a casa amb el Terlenca Barcelonista.
Sí, i el més important, retrobar-se amb la victòria i pensar que són capaços i que, doncs...
Allò que li preguntàvem al Xavi Hereu, no?, la setmana passada, quin és el paper de l'equip, i ell ens deia competir.
Exacte, són capaços, es té que competir, i si es competeix s'acaba, doncs, com a mínim, treure bons resultats. Perdien aquest partit per 2-0 i han sigut capaços de remuntar un 2-0 i acabar guanyant el partit.
Sí, sí.
Per això és l'important, el significat de Xavi Hereu, no? Competir. Si tu competeixes acaba, doncs, fer un bon paper, i el bon paper ho va fer el Sitges ahir, que tot no repetir, que en jugadors que potser no el va tenir una setmana abans, com el cas de Nico, el cas de Pepe, que quan tens aquests jugadors a l'equip ho nota molt, no perquè els demés doncs no ho donin tot, sinó perquè són jugadors que tenen molta qualitat i d'alguna manera doncs arrosseguen l'equip de cara a la victòria.
Parlaves de Pepe. Pepe, un jugador que va sortir a la segona part però que va haver de tornar a sortir del camp lesionat.
Sí, Pepe, un Pepe que no fa net.
No fa net, no acaba de fer net, és una llàstima, és una llàstima.
És una llàstima perquè és un jugador que aporta molt a l'equip, un jugador que quan ell surt es nota molt perquè tranquil·litza l'equip, li dona aquell plus que potser li falta a l'equip, i doncs, però clar, no acaba de fer net, però la prova de temps que va sortir al minut 45 i el van tenir que canviar degut a molèsties, alguna lesió que va patir.
Tenim al telèfon el Xavi Hereu. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, una victòria molt bona, Xavi. Aquests 3 punts li poden anar molt bé a l'equip, perquè d'entrada trenqueu una mini ratxa negativa, diguem-ho així, que només us havia pogut fer sumar un dels últims 12 punts.
Sí, 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 la victòria és molt bona pel que significa per invertir una miqueta aquesta dinàmica que havien agafat dels últims partits, i tot i que havíem competit bé, i res, per agafar un de nou embranzida.
Un partit que s'ho posa molt, molt malament amb el 2-0, l'equip però té aquesta capacitat de reacció capgirant el marcador, però De fet, ja em sembla amb dos penals en contra, no? El primer que va poder aturar l'Àlex, el segon ja no va poder aturar-lo, però en qualsevol cas, bé, un partit que es posa molt complicat amb aquest 2-0.
Sí, 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 la veritat és que és un partit que bueno, que en surt tot d'esquenes i que i la veritat és que els xavals tenen la virtut de seguir treballant i aconseguir aixecar-lo. Ens van xiular dos penals en contra, el primer, com bé dius, l'atura l'Àlex, amb 0-0 encara. Al minut 30 hem de fer dos canvis per lesió, el Ruben i el Kevin bueno, tenen molèsties al genoll i els hem de canviar tots dos. I després també a la mitja part entra el Pepe per millorar l'equip i als 15 minuts també es ressent de la lesió que té a l'esquena i també l'hem de canviar. I després per colmo ja ens expulsen el Nico al minut 75 i estem bé 15 minuts amb un menys i tot i així, tots aquests condicionants, doncs l'equip acaba ara emportant-se el partit.
Vaja, que amb tots aquests condicionants, Ton, Xavi, perdó, escolta'm, no sé si dic que és gairebé un petit miracle haver guanyat el partit.
Bé, miracle no, fruit del treball
és evident, dels que
es van quedar al camp i ho van donar tot i per aconseguir importar-se, no? I van creure en que podíem aixecar el partit.
Parlem del Pepe, perquè és un jugador que no acaba de fer net de les seves molèsties físiques. Pepe, que vaja, entenc que ha de ser un home important en aquest equip.
Sí, va ser posat. El Pepe, bé, la temporada passada va patir alguna lesió del genoll que el va impedir tenir regularitat, i aquest any el tema del genoll està perfecte, està en bones condicions, però va arrossegar problemes a l'esquena que no el permeten, doncs, bé, acabar d'entrenar fort i acabar de tenir continuïtat al camp, no? A priori ho tenia una mica millor, ja vam parlar que no sortiria d'inici, però que després si necessitàvem, doncs, que tindria uns minuts. Així va ser, i en una pilota dividida, doncs, bé, no me'n recordo bé si va topar amb el company o acabar a terra, i es va quedar enganxat a l'esquena i el vam haver de tornar a canviar. Uh-huh. Ara van al metge, es va fer una radiografia i bé, li han recomanat una o dues setmanes de repòs, i a partir d'aquí, perquè s'ha de inflamar la zona, i a partir d'aquí doncs, tornarem a treballar amb ell.
Molt bé. Parlaves també de l'expulsió del Nico, llàstima, perquè vaja, el Nico no podrà estar diumenge aquí amb el Chacarita. El rèdit que pagues no és el del propi partit, sinó el del següent, en aquest sentit.
Sí, bé, bueno, en això precisament, dintre de lo dolent, el Nico aquesta setmana que ve no podia ser-hi perquè era de viatge, així que mira, la sanció almenys se l'emportarà en un partit, sí, en què no podia disputar.
No hi mal, però, que no venga, vaja.
Sí, dintre de lo dolent, però res, el Nico la veritat és que va fer un partit molt bo i és un jugador, doncs, bé, d'aquests que juguen a un altre ritme i que marca diferències i li dona un altre punt a l'equip, no?
Una miqueta el que diem sempre, no? Jugadors tipus Nico, tipus Ferran, tipus Pepe, que són jugadors, evidentment, sense menys per a la resta, eh? Però són homes que han de ser una miqueta els que, com vulgarment es diu, tirin una mica del carro, no?
Sí, a veure, en tots els equips hi ha jugadors de tots els perfils. Òbviament és injust parlar d'uns i deixar els altres de banda, no? Perquè realment,
clar, doncs, clar,
no sé, tant els porters com tota la línia defensiva fan un treball brutal, la gent del mig del camp, però sí que és cert, no? que hi ha jugadors que destaquen i que són importants per l'equip i es nota quan no hi són, no? I de fet així ens ho han mostrat els resultats. Hi ha gent que juga amb un altre ritme superior a la resta i que es fa notar. Mm-hmm. És el cas de Nico, és el cas de Ferran, bueno, Vinyola també quan no ha estat, Adrià Comí, doncs són gent molt, molt intensa, molt treballadora, molt elèctrica, que els dies que ha faltat doncs s'ha notat i així ho hem patit en el resultat.
Tens encara amb problemes físics, si no recordo malament, també el Xavi Martínez. Ferran també encara arrossega problemes, no?
Sí, 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 Ferran va tenir molèsties als isquios i bé, encara està acabant de fer forma, i Xavi Martínez bé, també tenia problemes al bessó, però bé, de les formes també ha enganxat ara dues setmanes de vacances de la feina i aquesta setmana ja el recuperarem.
Mm-hmm. Bueno, Xavi, segona victòria fora de casa. Guanyar fora de casa sabem que és molt car i més en un grup com aquest. D'entrada, aquesta victòria que ha de servir per, no sé si dir, vaja, recuperar o enfortir encara més els ànims dels nanos.
Sí, igual, guanyar, ja ho hem parlat, no?, que aquest grup és bastant complicat, hi ha gent que, bueno, la gent de fora apreta, els equips són molt intensos, molt del Llobregat, no?, que no anem des d'aquí, gent molt experimentada, més amb més picardia, i bé, nosaltres tenim un equip molt jovenet, que li costa, aquestes situacions a vegades ens costa controlar-les o ficar-nos a la seva alçada, no? El que sí que és cert que portem ja tres partits força bons o amb estones força bones i on l'equip s'està trobant còmode, no? On quan a les segones parts els equips contraris no són capaços de seguir-nos el ritme i podem córrer amb espais, amb la gent de dalt, doncs la veritat és que l'equip es troba molt còmode.
Xavi, vas començar a donar minuts a la setmana passada Jaume Serrano i aquesta setmana doncs, he vist que degut a la lesió de Kevin Amate, no?
Doncs... Clar, sí, el Rubén.
El Rubén, val.
Val,
d'acord. Doncs, degut a la lesió de Rubén, doncs surt el Jaume Serrano. Jaume Serrano que doncs s'espera molt en aquest equip, precisament en la línia en la que de moment costa més l'adaptació degut a los gols que s'encaixa, no?
Sí, a veure, el Jaume ja portava unes quantes setmanes entrenant, la setmana passada va debutar, va tenir 15 minuts, ja havíem parlat amb ell que aquesta setmana volíem que tingués algun minut més, ell mateix m'havia transmès que bé, que s'havia trobat molt còmode en aquests minuts que va jugar contra la Terlenca i que es veia per tenir més minuts ja. Òbviament no volíem que tingués 60 minuts de cop, però bé, degut a la lesió del Rubén, doncs vam optar per... Bueno, vam parlar amb ell i li va semblar bé, creia que estava bé, i ja havíem parlat que si tenia qualsevol molèstia o no arribava, doncs que, bueno, que el tornaríem a canviar, no hi havia cap problema. I sí, òbviament esperem que sigui un dels líders de la defensa i que ens ajudi a enfortir una miqueta aquesta línia. Tot i que bé, tampoc és que sigui culpa exclusivament de la línia defensiva, sinó que bé, que els gols els encaixa tot el bloc.
Més enllà del rendiment, Xavi, que pugui donar l'equip en aquestes primeres jornades, analitzant així en general aquest grup 10, t'ha sorprès alguna cosa? Te l'esperaves així? Pot ser complicat l'anàlisi dels rivals, tenint en compte que ara mateix són rivals que ens queden lluny en el desconeixement, em refereixo.
No, sorprès no. Nosaltres abans de començar la competició ja vam estar mirant estadístiques de la temporada passada, ja vam veure que era una lliga on es marcaven molts gols en tots els partits, la qual cosa doncs, ens donava a entendre no que els atacs fossin espectaculars, sinó que probablement les defenses no estaven molt treballades o que serien el punt més dèbil de tots els equips, i pel que estem veient així està sent. És una lliga on hi havia moltes targetes per partit, el qual vol dir doncs, bé, que hi havia moltes faltes, que la pilota parada seria molt important, que el joc s'interrompiria molt. Nosaltres a partir d'aquí doncs, intentem que la pilota estigui molt atenta en joc, que ja tingui ritme al partit, que ens interessa, treballar bé les pilotes parades, bé, tot el que és pilota parada a favor, rematem bastantes accions. Al principi ens costava molt defensar les accions de torturada i bé, hem introduït una petita modificació a la nostra defensa i ens estan anant força bé. I bé, era una mica el que ens esperàvem. A nivell de coneixement dels equips, doncs, bé, la mateixa feina de scouting que fèiem la temporada passada doncs és la que estem fent aquest any, no? D'anar a gravar partits de rivals i treballar en vídeo amb l'equip.
I diumenge jugueu amb el Chacarita, un rival que ara mateix és penúltim a la classificació. Vaja, no seré jo qui digui que el partit és fàcil només mirant la classificació, però bé, pot ser una bona oportunitat per assegurar els punts d'aquí d'Aiguadols, no, Xavi?
Sí, hem d'intentar continuar en la línia ascendent que portem pel que fa a joc i seguir treballant en defensa, i a partir d'aquí no ens podem refiar de ningú perquè pel que es veu és un grup que està bastant igualat, no crec que hi hagi cap equip que sigui intractable. De fet, bueno, Libèria mateix està situat líder i el vam anar a veure i no ens va semblar pas un equip que hagués de ser referència al grup, i de moment ho està sent. Uh-huh. Així que no ens podem refiar a ningú, i menys tampoc tenim tanta feina feta com per poder-nos refiar a ningú, no? Som un equip ara mateix una pèrdua regular i bé, el Chacarita serà un partit complicat segur, no?
Segur.
Tu que sigui fàcil.
Exacte. Xavi, aprofito que tinc el telèfon per preguntar-te, gairebé per anar acabant ja, dels equips femenins. Vaja, ha estat un cap de setmana almenys productiu per tu personalment, perquè després de la victòria amb el masculí, a la tarda amb el femení veu aconseguir la victòria, com dèiem abans, 2-4 en el camp del Sant Vicenç Associació Esportiva. Ens deies la setmana passada que aquest any aquest equip té bona pinta.
Sí, la veritat és que el senyor femení té molt bona pinta, aquest any és el que pinta millor dels tres femenins, Tant l'infantil femení com el cadet han de ser dos equips de formació per, bueno, on treballar bé la formació perquè arribin al sènior en uns anys, i el sènior la veritat és que té molt bona pinta a nivell de competició, perquè hi ha molta qualitat. Tenim un equip molt jove, amb molt marge de millora i amb moltíssima, moltíssima qualitat, amb les incorporacions que hem fet, doncs l'equip ha donat un salt. Les expectatives són bones, però la veritat és que estem arrossegant una miqueta la manca de pretemporada degut a les obres d'Aigüedols, no?
Sí.
A l'equip li falta ritme, li falta agafar la forma, i ahir, per exemple, doncs ens va costar força emportar-nos el partit, no? De fet, el Sant Vicenç es va avançar dos cops al marcador i no va ser fins al final que ja es van baixar i vam poder explotar la gent de dalt, que vam acabar aixecant el partit.
Teòricament, Xavi, aquest equip ha d'estar dalt.
Sí. Hauríem d'estar-ho. Si fem bé la feina, hauríem d'estar-ho. Uh-huh. Ens falta acabar d'agafar forma física, continuar treballant, però bé, per plantilla hauríem d'estar dalt, sí. Veurem on ens hi fa la competició.
Recordem que aquest era el vostre primer partit, perquè el primer no el veu poder jugar amb el Baix Olèrdola, és el partit de la primera jornada. Hi ha una data ja, Xavi, per aquest partit o encara no?
Doncs no està encara establerta, però probablement es jugui el dijous de novembre, que és festiu, abans o després del partit que té el masculí A també contra l'Òdena Jornat.
D'acord, és a dir que l'1 de novembre és possible que es pugui jugar amb aquest partit amb el Baix Olèrdola. Perfecte,
sí,
Xavi, doncs gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé i bona sort de cara al proper cap de setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Adéu. Bé, doncs, com dèiem, el proper rival del Sitges Sobrense serà amb el Chacarita. Toni, aquest diumenge a Aigüedols, objectiu intentar sumar els 3 punts, evidentment, i començar-se a fer fora a casa.
Sí, perquè ten en compte que el municipal d'Aigüedols, el Sitges Sobrense encara no sap què és guanyar.
No.
Perquè el primer partit que va guanyar a casa...
Té una victòria a casa, com a local, però recordem que aquell partit, Toni...
Al Nou Pins Vents.
Sí, es va jugar al Nou Pins Vents.
Es va jugar al Nou Pins Vents i no va ser el municipal.
Era el partit, recordem, de la segona jornada. L'equip venia de guanyar el primer partit al camp del Veterans Catalunya i aquell partit es va haver de jugar al Nou Pins Vents perquè Aigüedols encara no estava acabat.
Per això...
És curiós, a vegades.
Sí, el que és el futbol, no? Curiosament, el Sitges ha guanyat dos partits a camp contrari, ha guanyat una a casa, però no al seu camp, sinó al Nou Pins Vents, on van fer tota la pretemporada, no? Per això, seria molt bo guanyar, sumar la primera victòria a casa, a més, doncs ja passar dels 10 punts, 13 punts, ja seria bo, perquè fins i tot jo m'imagino que aquesta alçada del campionat, tal com havia anat tot, pretemporada i això, doncs Xavi Hereu doncs somiava poder tenir punts suficient rentable, no, per anar encarant aquesta competició.
Ha estat una pretemporada atípica, difícil per al primer equip dels Sitges, per al segon equip, ara ens ho deia també pel femení, i això una miqueta també, home, ho pots pagar, perquè a l'equip es veu que potser li falta aquell punt de ritme, no? De no tenir les cames encara allò ben encondicionades per afrontar amb aquests primers partits del campionat. El Chacarita, com dèiem, proper rival del Sitges Sobrense, serà el diumenge a Aigüedols a partir de les 5 de la tarda. Ara mateix 4:49, anem ja encarant la recta final del programa. Minuts finals del temps de descompte d'aquest dilluns 15 d'octubre. Per parlar de bàsquet a la Copa Catalunya, s'ha disputat la jornada número 3 i malauradament parlem de la tercera derrota del Club Bàsquet Sitges, que va perdre 79-75 en la seva visita a la pista del Badalonès. Una miqueta de números de com va anar amb aquest partit. Repassem els parcials. 21-24, el primer favorable als homes d'Edu Piñero, el segon 19-12 per marxar al descans amb un desavantatge de 40-36. 19-22, de nou marcador favorable per als Sitges al tercer període, per acabar amb un 20-17 en contra en el quart i darrer període. Al final, aquesta derrota de només 4 punts, 79-75, que deixa el bàsquet Sitges penúltim ara mateix a la classificació amb aquestes 3 derrotes. Urgeix, diem-ho així, entre cometes, la primera victòria, a veure si és possible aquest proper dissabte aquí a Pinsbens amb el rival que li toca en sort, que és el Ploms Salle Reus, dissabte aquí a Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. Per cert, no ho hem comentat, màxim anotador del match o del bàsquet Sitges, en aquest cas el partit de dissabte, va ser Elias Velasco amb 15 punts. De moment, aquest grup 2 de Copa Catalunya l'encapçala el Club Bàsquet Ripollet amb 3 victòries de 3 partits jugats, després amb 2 victòries i una derrota, i trobem equips com el Castellar, com el Maristes Ademar, com el Plom Salle Reus, que dèiem és el proper rival del bàsquet Sitges, el Badalonès o el bàsquet Pia Sabadell. A la part baixa hi trobem el bàsquet Molins, amb cap victòria encara, com el bàsquet Sitges, i amb només una victòria equips com el Círcul Cotonifici Badalona, el AS, el Cantaires de Tortosa o el Sant Cugat Negre. En bàsquet també destaquem la derrota del Sènior B a la tercera catalana, també partit de la tercera jornada, va perdre 72-45 en la seva visita a la pista del bàsquet Òdena. De moment també balanç negatiu per al Sènior B, 0 victòries, 3 derrotes. Quatre i 52, 8 per tant, per arribar a les 5 de la tarda. Abordem ja aquesta recta final de programa parlant d'hoquei patins. Hem de veure com ha anat aquesta jornada número 5, tant a primera com a segona catalana. El grup B de primera catalana, victòria del Club Patí Sitges 3-5 en la seva visita a la pista del Hoquei Club Montbui, una jornada que ens ha deixat, així com a dada destacada, la primera derrota del líder de l'Espanyol, que va perdre amb la seva pròpia pista 3-6 amb el Santa Perpètua. Per tant, Toni, ara mateix ja no hi ha equips que no hagin perdut.
No, han perdut tots.
Tots com a mínim un partit, eh?
Sí.
Fins i tot el Barça-Lassa, que en aquest moment s'ocupa la segona posició, amb 12 punts, els mateixos que l'Espanyol, va perdre un partit. Curiosament, el primer a la seva pista i amb els Sitges.
Sí, sí, sí.
Aquest Club Patí Sitges, Toni, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat fora i, en canvi, ha perdut els 2 d'aquí a Pinsbens.
Sí, curiosament, l'any passat va acabar pràcticament guanyant tots els partits de casa, tan sols va perdre un i quan ja era campió, i, en canvi, aquest any, doncs, els 2 partits que ha jugat l'ha perdut, no? I, en canvi, els 3 que ha jugat a pista contrària ha guanyat, i ha guanyat una pista complicada com era la del Barça-Lassa, no? També dic que és un equip també en formació, que ha incorporat jugadors, que pot fer un bon paper, però que li falta aquesta entrada dintre de lo que és la primera catalana, perquè no és el mateix, aquella adaptació, no?
Sí, 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 aquell procés d'adaptació, que sembla un tòpic dir-ho, però és així,
no? Uh-huh. I doncs ho està demostrant a pista contrària, que potser no té tanta pressió, que té molt a guanyar i poc a perdre, i és quan realment està guanyant els partits. Té les seves dificultats, perquè de fet en aquest partit el Sitges anava guanyant 3-1, va acabar empatant 3-3, però després doncs, Sabater, amb 2 gols més, donava la victòria al Patí Sitges, no? Li va costar una miqueta, però va acabar guanyant un partit en el que el Sitges suma 3 punts més, i ara espera un equip que també doncs, tampoc està d'allò del top B, el Congrés.
No, el Sant Cugat.
El Sant Cugat.
Està ara mateix 13 a la classificació, mirant més cap avall que no pas cap amunt, té 5 punts, només ha guanyat un partit, curiosament, el que acaba de jugar. La victòria a la seva pista 4-3 davant el Vilaseca.
doncs a veure
per
si...
Per tant, vindrà, suposem, amb aquell punt de moral...
De moral, exacte, sí, sí. Però a veure si el Sitges, que també ha guanyat a pista contrària, doncs comença a guanyar els partits de casa i no suma una victòria que li aniria de fàbula a aquest equip, no? Doncs perquè ja sumaria 12 punts.
Sí, diem que el Sitges, vaja, no podia fallar aquesta jornada a la pista del Montbui, un Montbui que encara no ha guanyat cap partit, com el Martinenc, que són els dos equips que ara mateix estan a la cua de la classificació. Ens pot cridar més o menys l'atenció al fet que el Monjos estigui també allà baix.
Sí, sí, perquè és
amb 3 punts només.
És una categoria complicada i n'hi ha molts equips filials i això sí, és complicat.
I curiosament, a la part alta, Espanyol i Barça.
Sí, per això,
manant,
per
tot i que l'Espanyol ja ha rebut el primer avís perdent 3-6 amb el Santa Perpètua.
Sí, perquè pensa que són mortals,
sí,
que doncs aquí ningú regala res i que tenen que jugar, tenen que guanyar jugant a hoquei, no? Clar, venien de guanyar de la manera que van guanyar, patint, perquè el Sitges va assolar potser la segona part, però li va plantar cara a tot un Espanyol, no? I clar, ells pensaven que tots es guanyaria igual i s'han donat que no. Doncs que aquí es té que competir tots els partits perquè és una primera catalana, no és ja segona catalana, és primera catalana i aquí doncs
sí, sí,
es té que sudar, no? Es té que treballar,
que currar, com currar, es diu, vulgarment,
per aconseguir els punts.
Un Club Pati Sitges que ara mateix és setè a la classificació, que té 9 punts, que està només 3, per tant, dels equips que ara manen a la classificació, com dèiem, Espanyol, Barça i Reus Deportiu. No perdem de vista el Reus Deportiu, que està també allà mateix amb 12 punts i l'Igualada quart amb 10. Per tant, rivals de categoria.
Clar, que estem parlant d'Espanyol, estem parlant del Barça, estem
sí,
parlant del Reus Esportiu, estem parlant de l'Igualada,
sí, sí,
estem parlant de los equips
filials
de l'Hockey Lliga.
Filials d'equips que estan ara mateix manant també a l'Hockey Lliga. A la segona catalana, bé, el Sènior B ha perdut els seus dos primers punts després d'haver guanyat els primers 4 partits. Divendres jugava aquí amb el Flix i va empatar 2-2. Sempre diem que jugar amb el Flix és complicat.
És complicat i a més tenen en compte una cosa, no tan sol perdrà punts el Pati Sitges amb el Flix, perdrà també el Ruidons, perdrà també el Sant Ramon, com perdrà també el Vilanova.
Sí, de moment doncs... Vilanova i Sant Ramon, equips imbatuts, 5 partits, 5 victòries, estan allà.
Sí, el que passa que ara li vindran partits més exigents, que és quan se té que veure el que són capaços en Ramon, que ja va demostrar la temporada passada que és un molt bon equip, com el Pati Vilanova, que va tenir la mala sort de que li va tocar l'Espanyol en el seu grup.
Clar.
I clar, l'Espanyol era un equip per pujar, va pujar la primera catalana, i tot i que va pujar el Vilanova, tot i que està la primera catalana, doncs, i també l'ha tocat a l'Espanyol, perdó, està la segona catalana, ja no va pujar l'any passat, tot i que se va quedar a les portes aquest any, mira, de pujar.
No han fallat els de dalt, 0-8, va guanyar el Sant Ramon a la pista del Riu de Villes i va guanyar el Vilanova 6-2 a la seva pista davant l'Amposta. Aquest empatadors del Sitges amb el Flix el deixa ara mateix tercer, a 2 punts tant de Sant Ramon com de Vilanova. I atenció al proper partit que jugarà amb el Sènior B, perquè serà ni més ni menys que amb el Riudoms.
Sí,
ja va ser el Riudoms rival del primer equip la temporada passada, ho recordaràs, Toni?
Sí, sí.
I de moment és un equip que també està en aquesta part alta.
Sí, i que lluitarà per pujar aquest any, no?
Sí.
Passa que aquest any s'està trobant amb el Vilanova de Sant Ramon, que està molt forts, però compte, compte que serà molt emocionant. I allà també jo veig els Sitges, ja ho veurem.
Tenim doble menú aquest dissabte a Pinsbens, a les 6 el primer equip amb el Sant Cugat i a 7:45 el segon equip amb el Riudoms. Per tant, una bona tarda d'hoquei a Pinsbens aquest proper dissabte. Acabem amb un parell de resultats dels equips de la base. Destacar la derrota de l'equip juvenil que va perdre amb aquí a Pinsbens divendres 3-4 davant el Club Patí Calafell, i també va perdre el Benjamí. Ho va fer per 3-11 davant el Congrés. Amb aquests resultats en d'hoquei posem punt i final al temps de descompte d'aquest dilluns 15 d'octubre. Agraïm de nou la seva confiança. Marxem i que acabin de passar una molt bona tarda. Adeu-siau. We'll be right back.